Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Després d'aquesta petita pausa, reprenem la roda política d'avui que estem dedicant a la cooperació i a la solidaritat. Des de l'Ajuntament del Vendrell també col·laboren amb diferents projectes. Per conèixer quins són, tornem als estudis de Domenys Ràdio. Lourdes Meronyó, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, doncs així és. I per explicar-nos-ho tenim a la Montse Martín. Ella és regidora de Benestar Social, Serveis Socials, entre d'altres regidories de l'Ajuntament del Vendrell. Molt bon dia, Montse, com estàs?
Hola, molt bon dia, molt bé, gràcies.
Ben tornada, novament. I com deia la Sílvia, avui parlem de cooperació. I és cert que des de l'Ajuntament del Vendrell, en aquesta matèria sí que feu cosetes, oi?
Sí, nosaltres ja fa uns quants anys que som socis i col·laborem amb el Fons Català de Cooperació d'aquí de Catalunya, que és un fons que ja té diversos socis en molts ajuntaments, ja s'han adherit, i també té diputacions i consells comarcals.
Uh-huh. I com funciona? És a dir, vosaltres aporteu una quantitat i ells ho destinen a altres coses, us informen?
Sí, nosaltres aportem una quantitat anual. Amb aquests diners ells gestionen, tenen projectes que tenen i que treballen en diferents països, i llavors, per exemple, els principals països que són receptors d'aquesta cooperació municipalista són Palestina, Ucraïna, Colòmbia, Moçambic, Senegal, aquests entre d'altres. Es fa un estudi d'on poden anar aquests diners i llavors es destinen diferents diners a aquests països, tots en fons municipalistes.
Molt interessant, no? Jo no tenia coneixement d'això.
Sí, no, la veritat és que sí, perquè es fan diferents reunions per explicar, no, de què tracten doncs aquestes aportacions, per què van a aquests països, no? I i quines són aquestes ajudes amb on demanen destinades, Poden anar destinades a escoles, poden anar destinades a maltractament de dones, poden anar destinades a diferents projectes, no? Uh-huh. Després també hi han doncs com unes comissions que són les que tracten aquests projectes.
Déu-n'hi-do, molt interessant. Això pel que fa al Fons de Cooperació, no? Català, però a més sí. Vosaltres doncs coopereu amb altres entitats o altres ens, no? Com podria ser la Creu Roja, no? Per exemple.
Sí, nosaltres també, al igual que tenim un conveni amb el Fons Català, doncs tenim un conveni amb la Creu Roja, no? I actualment la Creu Roja està fent com un canvi de paradigma, per dir-ho d'alguna manera, que abans doncs es dedicava a fer transport sanitari o es dedicava també, no, amb aquest món sanitari, que ara està donant una volta i vol tractar més el tema social, val? I amb aquest tema social pues, entra, per exemple, ajuts als sensellarismes. Sensellarismes són aquelles persones que no tenen llar, uh-huh, que normalment estan de pas, sí, i que necessiten, per exemple, pues, poder fer una dutxa, rentar la roba, tenir uns àpats. Uh-huh. Llavors nosaltres, dintre d'aquest conveni que tenim amb la Creu Roja, aquest és un dels projectes que col·laborem. També van amb les persones que no tenen llar, doncs els ofereixen això, no? Pues menjar, calent, si és l'hivern, i doncs s'interessen per la seva situació. Uh-huh. Amb ells tenim també, un dels projectes que tenim és aquest.
I no sé si seria cooperació. Jo diria que sí, aquest projecte tan maco que fa la colla castellera dels nens del Vendrell amb el seu Fent Pinya. No sé si seria exactament cooperació, sí, no?
Sí, és una cooperació mútua, i en aquest cas és a l'inrevés, podríem dir. O sigui, es van detectar unes necessitats, això ja abans de la pandèmia, ja parlem de 10 anys enrere, que es van detectar unes necessitats sobretot amb els nens que es tenien que quedar al menjador perquè poguessin fer almenys un dels àpats al dia en condicions, uh-huh. en famílies molt vulnerables. Llavors, a través d'aquest projecte Fempinya va néixer per donar a aquests nens, perquè clar, les beques menjador no arribaven a tothom.
Clar.
I llavors ells, a través del Fempinya, donaven a l'Ajuntament per gestionar aquestes beques menjador. A partir d'aquí, ara, ja els nens del Vendrell, amb el seu projecte, el que fan és, amb aquest conveni que tenen amb l'Ajuntament, és que donem uns vals per un import per anar al mercat municipal per comprar menjar fresc i poder doncs, també donar al mercat municipal, no? És com un win-win, no? El mercat municipal, o sigui, que és el comerç local, ajudem al comerç local i ajudem a persones vulnerables que no es podria anar a comprar amb aquest comerç, que és el mercat municipal. I després també ajudem amb beques menjador i també ajudem amb nens, ajuden bàsicament ells, que nosaltres som els coordinadors com a ajuntament, doncs a nens que puguin fer colònies a l'estiu amb famílies vulnerables que no s'ho poden permetre.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Molt important, no?
Molt, 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 molt. Sí, sí. És la veritat, el Fempinya és un projecte solidari 100%.
Sí. 100%. Sí, sí, una gran iniciativa i sempre de la mà vostra, no?, en aquest cas. No sé si en cooperació també teniu altres entitats amb les que col·laboreu de forma habitual. Jo sé que amb Donants de Sang també feu molta feina.
Sí, amb Donants de Sang col·laborem perquè nosaltres els hi deixem espais municipals o espais d'alguna associació que ens posem en contacte per poder fer aquestes donacions. Uh-huh. I també tenim molta col·laboració. I després nosaltres aquí al Vendrell es va fer el dissabte el sopar de la fam, uh-huh. que també és un projecte que nosaltres també col·laborem com a ajuntament amb el que podem, doncs, que és una ONG que també té uns projectes, que es vota un de tres projectes que ens exposen en aquest sopar, que és un sopar que tots els diners van dedicats a un dels tres projectes que ens exposen, hi ha unes votacions i hi ha un projecte, que en aquest cas va guanyar el dissabte aquest passat un projecte per a nens, no sé si era el Senegal o Angola, ara no recordo exactament, però que era per a nens d'Àfrica perquè poguessin tenir una vida digna.
Mm-hmm. És curiós perquè avui hem tocat aquest tema que jo crec que en tots aquests anys que portem el Penedès en xarxa no l'havíem tocat mai i potser no des dels ajuntaments, no sé si li acabeu de donar aquesta difusió perquè la gent s'assabenti.
No, de vegades, com que ens centrem molt en el municipi, doncs moltes vegades no es fa difusió o no es dona tanta importància amb aquesta col·laboració que fan molts ajuntaments doncs, per projectes d'aquests internacionals, d'ajut internacional.
Mm. Creus que és interessant que la ciutadania ho sàpiga?
Sí, també és interessant. És un tema que tampoc es toca molt perquè doncs, és un tema que moltes vegades et trobes amb gent que et diuen home, doncs és que aquí també hi ha persones necessitades, també, doncs, també es necessita ajut. I a veure, nosaltres ja aquí ja tractem tots els ajuts i tot el que tenim, no? Totes les col·laboracions, tot el que fem ja ho tractem aquí, però no ens hem d'oblidar que hi ha gent que fora d'aquí ho passa molt malament. Clar. Que hi ha guerres i hi ha països que no es poden, ells mateixos no poden sobreviure amb el seu sistema o amb els seus recursos que tenen. No? Llavors es tracta de donar aquests recursos. Si posem una miqueta, no?, cadascú de la nostra part, és com un granet de sorra que fa una platja.
Doncs sí. Important. Important tota aquesta feina que feu des de l'Ajuntament del Vendrell i gràcies per explicar-nos-ho avui aquí al Penedès en xarxa amb aquest tema de cooperació que, com deia fa un moment, no havíem tocat durant aquests anys, ho hem tocat d'altres maneres, però no tan profundament com és el tema d'associacions internacionals o el que parlàvem, no?, de Creu Roja, d'aquests sopars per la fam i els de casa, els de Fem Pinya. Que...
El sopar, sí, se m'ha oblidat dir-te que el sopar de la fam l'organitza Mans Unides.
Mm-hmm. Perfecte.
És una organització internacional també d'ajuts.
Sí, i molt coneguda. Sí. Molt coneguda. Montse, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa i fins la propera.
Doncs moltes gràcies.
Una abraçada.
Vinga, adéu, adéu.
Del Baix Penedès tornem de nou a l'Alt Penedès per conèixer ara la destacada tasca que impulsa en matèria d'economia social i solidària l'Ajuntament de Santa Margarida i els monjos. Per saber-ne més detalls, marxem fins a Canal 20 amb el Raimon de Cara.
Parlem amb la Pilar Amic, que és regidora de Cooperació de Santa Margarida i els Monjos. Pilar Amic, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal? Com estàs?
Doncs amb moltes ganes de conèixer una persona, la Pilar, que com a regidora, fent aportacions al municipi, fent la seva contribució al municipi de Santa Margarida i als Monjos, ja fa molts anys que hi treballa, però des de l'Ajuntament fa escassament uns mesos, fa molt poc temps.
Sí, des del febrer. De fet, vaig entrar quan va sortir la Imma Ferret, l'alcaldessa, l'exalcaldessa, i, bueno, molt animada i amb moltes ganes de fer coses.
Ens situes al context, quins àmbits d'actuació inclou la regidoria que tu encapçales de Cooperació de Santa Margarida i els Monjos?
És cooperació, però també és economia social solidària. Llavors, això es va engegar ja fa bastants anys, Això ja hem de tirar uns quants anys enrere, però bueno, jo bàsicament ho he agafat en el punt que, bueno, hi ha el banc de roba, per exemple, hi ha l'espai de costura, el banc de les coses, els mercats de segona mà i d'intercanvi, bàsicament és aquests espais. I després, a més, tenim l'economia social, també tenim l'ICSMES. L'ICSMES és la participació a la xarxa de municipis.
A més,
en economia social i solidària.
La xarxa de municipis per l'economia social i solidària. Sí. De fet, sí. Santa Margarida dels Monjos en forma part de manera destacadíssima.
Sí, sí. Sí, perquè en som vicepresident, tenim la vicepresidència.
I això també ve a reconèixer tota aquesta feina que esmentaves. Per exemple, un dels projectes recents que s'han engegat ha estat el Banc de les Coses, que tot just té encara no un mig any de vida. Per exemple, aquest projecte, quins resultats està obtenint? Està sent com havíeu previst? El balanç és satisfactori?
Sí, doncs de moment el balanç és força satisfactori. Aviam, sempre tot és millorable, evidentment. Però, clar, aquest objectiu, tenim com a servei el préstec gratuït d'objectes d'un ús puntual i es fa una cosa simbòlica, per dir-ho d'alguna manera, no? Llavors, clar, l'objectiu d'això és reduir el consum innecessari i minimitzar també els residus per fomentar una cultura de compartir les coses, també.
Aquesta cultura de compartir, que és un eix transversal que ve a situar-se en cadascuna d'aquestes accions de la regidoria que encapçala, no? El que comentava dels mercats, del banc de roba, tot el que esmentava que s'inclou sota el paraigües de la regidoria de Cooperació i d'Economia Social, té aquest fil conductor, no? d'intentar minimitzar el consum i fomentar aquesta cooperació.
Sí, exactament. Aviam, el Banc de la Roba és un servei destinat a les famílies de vulnerabilitat social, no? Aquesta situació, doncs, es va fer aquest tipus de banc de roba. De totes maneres, com que hi ha hagut més excedència també una mica de roba de lo que comptàvem, també es va crear arran d'això es va crear, per exemple, l'espai de costura, que es va iniciar el 2023, això. Llavors, aviam, aquí es fomenta la reutilització d'aquesta roba i de peces, no sé, accessoris i tal, i es tracta d'un espai comunitari que promou aquesta creativitat i la sostenibilitat. I, a més, de les relacions socials que puguin tenir en aquests tallers, també, no?
I moltes d'aquestes iniciatives, Pilar, les fa l'Ajuntament de la mà amb l'acompanyament de la ciutadania o a la inversa, és a dir, l'Ajuntament acompanyant a la ciutadania perquè, per exemple, el Banc de les Coses va néixer d'un grup motor que estava format per veïnat i per propis serveis de l'Ajuntament.
Exacte, sí, era exactament, era per ciutadans dels Monjos i llavors es va arribar a aquest objectiu de poder iniciar-ho, aquest projecte, conjuntament amb la regidoria. Llavors, bueno, ha tirat endavant, tot és millorable, evidentment, però estem molt contents, la gent en fa ús.
I ens consta també que dins de la xarxa de municipis per a l'economia social i solidària, els monjos sou referent a l'hora d'introduir criteris en els concursos públics d'adjudicar empreses que tinguin economia social, no?
Sí, exactament. Ho promovem, sí. Exacte.
Abans...
Estem en ello. Sí.
Abans hem fet referència que el gruix de l'activitat de la regidoria és aquesta economia social i solidària, però també es vehicula la cooperació internacional. De quina manera?
La cooperació internacional, bueno, es fa, com et comento, tenim una aportació econòmica, bàsicament, que està sobre el 0,6% en ajuts a l'estranger, eh? Bàsicament, i estem treballant per arribar a un 0,7%, que és el que ens marca l'Agenda 2030. Llavors, bàsicament, els projectes prioritaris del nostre municipi es centrarien en educació i en sanitat. I llavors, els dos últims projectes que hem participat seria manteniment del laboratori i la producció local de medicaments essencials als campaments saharauis, que és 2024-2025, i llavors també hi ha una crida d'emergència per la crisi humanitària generada davant de l'escalada de violència a Palestina, bàsicament, i al Líban.
Són aportacions
aquests
que...
Són els dos projectes, sí. Aquests són els dos projectes que estan en vigència, podríem dir.
Són aportacions que fa el municipi de Santa Margarida i els Monjos en aquests aspectes de cooperació internacional a través del Fons Català de Cooperació.
Del Fons Català de Cooperació, sí, exactament.
I per situar els reptes, quins reptes s'ha fixat la regidoria? Quines són aquelles coses que teniu en cartera a desenvolupar, que us agradaria impulsar en aquest mandat?
Aquest mandat, doncs, bueno, que queda, és treballar i promoure aquest model econòmic que sigui més just, sostenible i col·laboratiu, que posi, a més, les persones i el seu entorn en el centre de la qüestió, saps? I entre reptes principals seria sensibilitzar també la ciutadania sobre aquests valors. I llavors seria assegurar una mica aquesta perspectiva que s'integri de manera transversal també en tots els altres serveis municipals, perquè l'economia social també va lligada amb moltes altres, podria anar lligada amb moltes altres regidories també, saps?
Costa molt...
Bàsicament seria així, bàsicament seria això, eh?
Costa molt fer i obrir camí, però segurament mirat en perspectiva s'ha avançat, s'han fet coses que segurament fa uns anys semblaven impensables.
Sí, fa uns anys no estava ni en ment de ningú, potser. No estava ni en la ment de ningú. Però bé, bueno, en principi, vull dir, estem treballant-hi i farem tot el que puguem, evidentment. Per parlar-te també, volia incidir-te també en altres projectes.
Sí.
Perquè he parlat abans del projecte QM a les escoles. Aquest projecte és de cultura emprenedora a l'escola. Vull dir que és interessant perquè a primària, amb l'alumnat de primària es fa això. I se'ls fa fer com si treballessin en una cooperativa. I se'ls fa treballar els valors de responsabilitat, de democràcia, en treball d'equip i gestionar-ho, saps? Això es fa conjuntament amb la Mancomunitat Penedès Garraf.
Són projectes que es promouen des de l'Ajuntament a través d'aquesta regidoria. Sí. Pilar, sí. Moltes gràcies per atendre'ns, de veritat, regidora de Cooperació de Santa Maria i els Monjos, que continuï aquestes experiències i que arreli aquesta economia social i solidària en el territori i que l'exemple dels monjos doncs, també es pugui estendre en d'altres municipis. Gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies. Molt bon dia.
Fins la propera, que vagi bé.
Fins la propera, adéu.
Penedès en xarxa.
Ara que estem sentats, tots junts a mitjanit, brisa de vora el mar, records de l'Estartit. Recordes els matins, quan caiem a la platja des del llit, com si fos ahir.
Són Álvaro Soler i Alfred García cantant Estrella, que ens duran el flaix informatiu, el segon d'avui.
Teus cabells volant, somrius i et giràs. Ets com l'eterna pau, la brisa, la bruma divina. Si ens venen a buscar, brillarem més que mai. Mira com brilla. La vida dona voltes, però és millor al teu costat. Que a la fi del món ens trobi a tots ballant. No importa si fa fred o crema el foc de Sant Joan. Les estrelles sempre brillaran. Ella, la meva estrella.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Vinseum incorpora punts d'interpretació tàctil, vídeos, guies en braille i guies de lectura fàcil per ser més accessible. El Museu de les Cultures del Vi de Catalunya ha fet una aposta decidida per la millora de l'accessibilitat física i cognitiva dels seus espais expositius amb la incorporació de 8 punts d'interpretació tàctil, vídeos accessibles, guions de visita en braille i guies de lectura fàcil. A través del programa La Mirada Tàctil, que promou la Diputació de Barcelona, Vinseum compta a partir d'ara amb continguts adaptats perquè persones amb dificultats dificultats sensorials puguin interpretar millor el contingut de les seves exposicions, d'objectes que es poden tocar a vídeos en llengua de signes i subtítols o cartells amb macrocaràcters i braille. La mirada tàctil va néixer l'any 2007 amb l'objectiu de fer arribar el patrimoni a tothom, siguin quines siguin les seves capacitats. Sant Sadurní acull la 38a Diada de la Puntaire amb més de 600 participants d'arreu de Catalunya. La plaça del Pont Romà va acollir diumenge la 38a Diada de la Puntaire. Al voltant de 600 persones d'arreu de Catalunya, parades d'accessoris, els balls populars i la coral de la gent gran, a més d'una fira amb expositors i proveïdors del sector, van omplir de color i tradició els carrers del municipi en una jornada molt concorreguda i animada. L'alcalde Pere Vernet va lliurar el relleu a Josep Paré, alcalde de Centelles, que esdevé així seu de la Diada de la Puntaire 2026, acompanyats de la regidora de Cultura, Marta Castellví, i de representants de l'Associació Catalana de Puntaires i de l'Associació de Puntaires de Sant Sadurní. També es va comptar amb la presència de Rosa Llopart, distingida com a mestra artesana de la punta per la Generalitat de Catalunya. Avui dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca Neus Català i Pallejà tindrà lloc una nova edició mensual del Club de Lectura de Sant Martí Sarroca, conduït per Jeroni Rossell. En aquesta ocasió es comentarà la novel·la Les nostres mares, de Gemma Ruiz, amb la presència de la mateixa autora. La novel·la va ser guardonada amb el 63è Premi Sant Jordi de Novel·la i va conquerir la primera posició en el rànquing de vendes de la Diada de Sant Jordi de 2023. La tercera obra de Gemma Ruiz narra la vida de 10 dones nascudes en la dècada de 1950. Són històries entrellaçades que parlen de sororitat, renúncia, lluita i d'esperança dipositada en la següent generació. L'Arbós representarà Catalunya al Gran Prix de l'estiu 2025. La vila penedesenca participarà en el concurs televisiu més popular de l'estiu i ja escalfa motors per viure l'aventura col·lectiva amb il·lusió i orgull. L'Arbós ha estat escollida per representar Catalunya en la nova edició del Gran Prix, el programa d'entreteniment de Televisió Espanyola que enfronta pobles d'arreu de l'estat amb proves esportives i d'habilitat plenes d'humor i esperit competitiu. La notícia ha estat rebuda amb entusiasme al municipi del Baix Penedès, que tindrà ara una plataforma per donar a conèixer arreu la seva història, cultura, tradicions i caràcter arbossenc. L'Ajuntament ja ha anunciat que treballa perquè la participació al programa sigui inoblidable i que tota la vila podrà implicar-se activament en aquesta aventura col·lectiva.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts tocats de 11:15.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Cada mes ens acompanya la Bernadette Hortal, bibliotecària de la Torres i Bages de Vilafranca, que ens fa una tria, una selecció d'obres, a vegades per adults, d'altres infantil, quan pot també inclou música i tot allò que es pot prestar a la biblioteca. I sota un denominador comú us llença la proposta. Bernadette, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quin és el leitmotiv d'aquestes càpsules de finals de maig?
Aquesta vegada he triat Descobrir Vilafranca a través de la història. I els llibres que he seleccionat estan tots a dalt al segon pis, a la col·lecció local, que és una secció que jo recomano que l'aneu a visitar, perquè hi ha coses molt interessants. A més de Vilafranca, tracta també de la comarca, de la Festa Major, i tot el que fa referència a la comarca i a Vilafranca.
Tots aquells llibres, obres que surten publicades, acaben a la Torres i Bages, per tant, qualsevol obra que vulgueu, sabeu que està allà referenciada. Tu recomanaves la secció, aquesta col·lecció local, i deixa'm que recomani també l'espai, aquest segon pis de la biblioteca, que també és especial.
Sí, perquè a més amb les vistes que té de Santa Maria i de la Rambla, és molt bonic de pujar i veure les finestrals, que són, recomano que ho pugeu a veure.
Avui ens proposes descobrir Vilafranca, en aquest cas, a través de la història, a través d'algunes obres d'aquesta col·lecció local, que deu ser immensa, segurament.
Sí, 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 hi ha moltes obres. Començaríem per un llibre de Daniel Sancho París, que es diu Vilafranca del Penedès desapareguda, carrers i paisatges. És un recull de 170 fotografies que mostren com era la vila a finals del segle XIX fins la dècada del 1960. Una passejada per Vilafranca d'abans, passant per diferents barris, la perifèria, inclús també pels entorns vitivinícoles de Vilafranca. Després, el següent llibre és de Josep Anton Bernaus, que es titula Vilafranca del Penedès, recull gràfic 1862-1965, que és un recull històric de Vilafranca a partir de les fotografies antigues. També són, bueno, són molt boniques de veure i, bueno, vas veient, a part explica anècdotes i és un recopilatori molt interessant.
Tant un com l'altre són àlbums il·lustrats, bàsicament.
Sí, sí, sí. També després hi ha Vilafranca i imatges d'un segle, que és un recull de fotografies de moments històrics que han passat a Vilafranca. Després un altre que es titula Vilafranca, el tombant del segle, el testimoni fotogràfic d'Adolf Lara, que és un recull de la història de Vilafranca a través de les fotografies d'Adolf Lara, que té fotografies molt boniques. I després, un que no recull fotografies, però que m'ha semblat interessant de destacar-lo, que és de Josep Bosch Planes, que es titula La Vilafranca medieval amb 25 fets. El llibre ens apropa 25 fets importants de la Vilafranca medieval, des del seu origen, al segle X fins al segle XV, que va ser una vila molt important. Destaca el Call Jueu, la Fira Internacional, la signatura de la Concòrdia del 1461, que sembla ser que va ser un fet molt important, i que formen part tots ells de la història medieval de Catalunya. I el llibre tracta sobre la terra, la gent, sobretot, les relacions entre els diferents grups socials, l'organització, els carrers i el poder medieval.
I el fet de sintetitzar aquesta Vilafranca medieval amb 25 fets...
Sí. Sí.
Fa que no espanti tant, no?, a l'hora,
sí,
d'agafar-lo.
No, no, és un llibre que, és, a més, és molt amè i està molt ben escrit. Després, un altre del Joan Bosch i del Joan Soler Bordes, que es titula Aquella Rambla Vilafranquina, que fa un repàs a la història de Vilafranca, centrat en fotografies antigues de la Rambla i dels carrers de l'entorn, també. Després, un altre que es titula Vilafranca i la Rambla a la dècada dels anys 50, dades històriques i curioses d'ahir. Fa un repàs de la història de la Rambla a la dècada dels anys 50 i també altres carrers a partir de fotografies de l'època. Després, un llibre de la Montserrat Bueno es titula Converses de rebotiga, pessics de vida. Fa un recull de 125 botigues, tallers i negocis de Vilafranca que tenen més de 50 anys d'història a partir d'una fotografia i un text que parla de la rebotiga com a escenari d'històries, d'emocions i també d'anècdotes que recull de cada un d'aquests negocis.
Aquest llibre tinc una estima especial perquè va ser també una secció de ràdio aquí a Ràdio Vilafranca. La Montse ens va fer la proposta d'agafar alguns d'aquests botiguers que participaven al llibre i dur-los a la ràdio i reproduir una mica la conversa que ell havia tingut amb ells a la rebotiga aquesta vegada davant dels micros, i ho vam estar fent durant una temporada i va ser molt enriquidor.
És que és interessant aquest llibre, conèixer.
Sí, sí, vam conèixer autèntiques nissagues, sí, de botiguers vilafranquins.
Després, el següent seria un llibre que es titula Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura, la història que ens ha arribat, i és la història de Vilafranca a través de l'arquitectura des de l'època romana fins a la Segona República. Després també un altre llibre que es titula El gas i l'electricitat a la vila de Vilafranca del Penedès. Fa un recull de la història relacionada amb l'ús del gas i l'electricitat a Vilafranca i explica l'evolució que va tenir a la vila, l'utilització del gas i després l'electricitat i de quina manera es va anar introduint, i tot acompanyat de fotografies antigues, que són molt curioses de veure. Després d'un llibre de Lluís Tetes Palau, un llibre que es titula Noms de llocs de terme de Vilafranca del Penedès. És un recull de 1.671 topònims de Vilafranca, per exemple, barris, carrers, places, carreteres, camins, masies, capelles, totes elles ordenades alfabèticament, i de cada un d'ells n'explica la situació, un resum històric, urbanístic, folclòric, i sobretot un comentari lingüístic de cada un d'aquests noms. Després també de Josep Martí Soler, un llibre titulat Els carrers de Vilafranca del Penedès. És un llistat dels carrers de Vilafranca ordenat alfabèticament i de cada un d'aquests carrers diu en quin any es va arribar a l'acord municipal per posar el nom i es fa una explicació de cada un dels noms. També inclòs alguns llibres de la comarca que parlen de llocs històrics importants. El primer es titula Escenaris de la Guerra Civil, 12 itineraris del Vesper de la Gloriosa, la defensa de la costa i l'última defensa de Barcelona. És una guia que proposa resseguir el Penedès a través del patrimoni històric recent de la Guerra Civil entre el 1936 i 1939. El conflicte bèl·lic ha deixat seqüeles en diferents àmbits. Un seria l'aviació, amb els quatre aeròdroms, després la defensa de la costa i el darrer intent de frenar les tropes franquistes davant de Barcelona. Presenta 12 rutes que es poden fer a peu i on es troben testimonis de la guerra. Després, un recull de fotografies del Robert Capa, que es titula Tragèdia republicana al final de la Guerra Civil Espanyola, el reportatge fotogràfic del 15 de gener de 1939 a les comarques del Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Tarragonès. És un reportatge fotogràfic amb fotos de Robert Capa, que és un dels millors reporters de l'època, que plasma l'exili republicà per les comarques del Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Tarragonès. I són fotografies molt impactants de com la gent va marxar a l'exili i és un catàleg d'una exposició que es va fer a Vilafranca. Són fotos que les va fer el dia 15 de gener del 1939.
Totes són d'aquest dia?
Sí, un recull d'un sol dia. Després, un altre llibre de Joan Montserrat i de Joan Soler Bordes, que es titula El ferrocarril del Penedès, més d'un segle de patrimoni.
Aquest és molt recent, fa 4 dies que l'han presentat.
Sí, és la història dels orígens de les línies de ferrocarril del Penedès, ordenat per municipis amb estació de tren, i inclou més de 100 fotografies que mostren com han anat canviant les estacions, els rails, els passos a nivells i les edificacions. Són fotografies molt boniques de veure.
Tots aquests llibres de la col·lecció local són accessibles? Estan al prestatge o s'han de sol·licitar?
No, són accessibles, es poden agafar en préstec.
I ens portes també a la sala infantil.
Sí, a la sala infantil he triat 3 llibres que expliquen d'una manera molt visual com evolucionen les ciutats al llarg de la història. El primer, de Peter Kent, es titula Una ciutat al llarg del temps i explica l'evolució d'un assentament des de les primeres èpoques fins a convertir-se en una moderna ciutat. I aleshores explica com neixen edificis nous de les ruïnes velles, com hi ha estructures que perduren i altres, en canvi, que no, i com va canviant la fesonomia de les ciutats.
Per quina edat penses que pot estar bé?
Per 10-12 anys.
10-12, sí. A partir de 10-12.
Això. Després, una altra que es titula Una ciutat al llarg del temps, un passeig històric d'una ciutat d'antiga colònia a gran metròpoli. Aquest llibre explica també molt visualment, amb dibuixos, com una ciutat es va transformant al llarg de la història, des dels primers poblaments grecs fins al desenvolupament de la ciutat moderna. I aleshores explica com va creixent i com van, a més també explica com van canviant els costums de la gent que hi viu. I el tercer, que es titula Un carrer al llarg del temps, un passeig de 12.000 anys a través de la història. És la història d'un carrer, com va canviant a través de les diferents etapes, des de l'edat de pedra, i que l'evolució no sempre està tranquil·la. En algunes èpoques la gent vivia en pau i prosperitat, però en altres hi havia guerres, malalties i pobresa, i alguns dels edificis han sobreviscut i, en canvi, altres han estat reconstruïts diverses vegades. I també explica com la gent ha anat canviant la seva manera de viure.
Tota aquesta selecció la plegaràs, agafaràs aquests llibres dels seus prestatges corresponents i faràs exposició, no?
Sí, a la primera planta.
A partir d'aquesta mateixa setmana?
Sí.
Doncs si us ha cridat l'atenció qualsevol d'aquests títols o autors, sabeu que ho teniu disponible en aquesta petita exposició mensual que trobareu a la primera planta i que es poden agafar en préstec, eh?
Esclar,
no passa res.
Sí, precisament per donar-los-hi sortida.
La intenció és treure'ls de la lleixa i que es vegin, no? Que es vegin més.
Sí, perquè de vegades en els prestatges no destaquen prou i, en canvi, quan els posem exposats, doncs la gent s'hi fixa i crida l'atenció. I la intenció és aquesta, que surtin.
Fantàstic, aquesta descoberta de Vilafranca i també de diferents paisatges de l'Alt Penedès a través de la història. Anem a fer un cop d'ull a l'agenda d'activitats. Som a finals de maig, per tant, què ens depara la Torres i Bages aquest mes de juny?
Comencem pel dimecres 4 de juny, que a 6:45 de la tarda hi haurà la presentació del llibre de l'Àngels Dalmau, Vinyes de sang. És una novel·la amb molta intriga, perquè amb una festa major de Vilafranca, la diada justament de Sant Fèlix, apareix un mort. I aleshores hi ha tota la intríngulis, a veure què ha passat, tota la investigació, i com que afecta una de les nissagues més importants de Vilafranca. I en aquest cas la presentació serà interessant perquè hi haurà l'autora, que vindrà a presentar el llibre, i a més la presentarà la Núria Tors, l'escriptora. I bueno, jo els recomano molt el llibre perquè va mantenint la intriga fins al final. I és molt, bueno, és molt interessant.
Ja l'has llegit?
Sí, sí, sí.
I és un llibre que trobarem en préstec també,
sí,
no?
Sí, sí, tant.
Això serà un dimecres, 4 de juny, a 6:45 de la tarda.
Sí.
Quines altres activitats recomanes?
Hi haurà la col·lenda del Puja el Tren. El Puja el Tren és un concurs que s'organitza a totes les biblioteques del Penedès i del Garraf per incentivar que els infants d'entre 9 i 14 anys doncs llegeixin. I és un concurs en el que els oferim una sèrie de lectures, unes propostes de diferents temàtiques, i que cada vegada que llegeixen un llibre han de contestar unes preguntes i entren en un sorteig d'un val de 50 euros de l'Abacus. I després també l'infant, bueno, el jove que hagi llegit més llibres, doncs tindrà un lot de llibres. I bueno, sobretot l'objectiu és que gaudeixin de la lectura i que s'animin amb les propostes que els hi presentem.
Porteu ja unes quantes edicions participant en aquesta iniciativa,
sí, sí.
Oi?
I a més, bueno, tant a tots els municipis on que hi participem té molt èxit i agrada molt.
I aquest any t'atreviries a fer balanç si han enganxat uns quants infants?
Sí, sí, cada any té èxit i a més veus que s'ho disfruten molt i que venen a fer les preguntes amb molta il·lusió. I els agrada.
És curiós, perquè a vegades quan et suggereixen o t'imposen una lectura...
Sí.
Et rebotes, sí. No ve de gust, però aquí s'ho agafen bé.
Sí, a més, la proposta és molt variada, tant de temàtiques com de diferents nivells, i així cadascú pot trobar les lectures que li ve de gust llegir.
Quins premis hi ha?
Bueno, es fa el sorteig aquest dels 50 euros, uh-huh. I després l'infant que hagi llegit més doncs, tindrà un lot de llibres.
I suposo que la nova edició ja serà amb el nou curs?
Sí. Sempre comencen al desembre fins al maig. Són aquests mesos que dura el concurs.
Ja estan tots convocats els participants.
Sí, tant.
Aquest dijous, sí. 5 de juny, no?
Sí.
I tenim una hora del conte, també.
Sí. En aquest cas serà el dijous 19 de juny, a 6:45 de la tarda, i serà un conte que es titula El gall i la gallina i altres contes, a càrrec de la Fina López López, i serà una sessió poètica amb titelles, objectes, cançons, sons... Per engrescar els infants en aquest cas seran infants de 1 a 4 anys i que cal inscripció perquè són places limitades. Les inscripcions es poden fer o bé per correu electrònic o bé per telèfon o bé presencialment. I aleshores, si per correu electrònic s'ha d'indicar el nom i els cognoms de l'infant, l'edat i un telèfon de contacte per poder-nos posar en contacte amb la família.
Quin dia obriu inscripcions?
El dia 2 de juny, a partir del dia 2 de juny.
Sovint en recordes que a banda de tot el catàleg que teniu disponible a la Torres i Bages, hi ha l'opció també de llegir online. I ara que érem a la sala infantil comentant aquesta activitat, aquesta hora del conte, la canalla, els més menuts, també tenen el Genius, no?, que és el seu accés a aquest món il·limitat.
Sí, és una secció de la biblioteca virtual adreçada als infants, en el que per un costat poden accedir al catàleg, però d'una manera més visual i més senzilla, més simplificada. Però, a més, també hi ha propostes d'activitats, propostes de temes que els hi poden interessar. I, bueno, us recomano que el visiteu. Allà també, a més, hi ha uns personatges molt simpàtics que bueno, els podeu conèixer i us recomano.
Deixa'm que et pregunti, l'accés a la sala infantil, a partir de quina edat poden entrar sols aquests nens i nenes? Quan hi ha d'haver un adult responsable?
Fins als 8 anys han d'anar acompanyats. I bueno, recomana que vagin acompanyats i que estiguin amb algun adult. I aleshores, i poden estar-hi fins a tercer d'ESO, A partir de tercer d'ESO ja poden accedir a la resta de les sales.
Ja són grans.
Sí.
I el silenci, la norma del silenci, bueno, funciona igual en aquesta sala o sou més flexibles?
Som una mica més flexibles, però hem de... intentem que s'estigui tranquil i que es pugui estudiar en tranquil·litat, perquè si no, clar, molesten. I aleshores és una de les batalles que tenim, intentar mantenir el silenci, sí.
Que no deu ser fàcil,
no.
Eh? Avui són les darreres càpsules d'il·lusió de la temporada i també aquest mes de juny acabaran tots els clubs de lectura de la Torres i Bages. He pensat que, com que és l'últim dia, estaria bé recordar totes les opcions que hi ha i explicar com, a partir del curs vinent, quan es formin nous grups i arrenqui la temporada d'aquests clubs, els interessats es poden adreçar a vosaltres i...
Sí, és una activitat que té molt èxit, perquè, bueno, ajuntar-se amb altres persones per comentar llibres amb una persona que ho coordina, bueno, és molt, molt enriquidor. En tenim uns quants de clubs de lectura i tots ells tenen molt èxit. Hi ha, per exemple, el club de lectura en anglès, que és fer lectures d'obres en anglès. Després la clau de vidre, que són obres policíaques. El club de lectura del còmic. Després de llegir dones, de temàtica femenina. Llegir del teatre. El club de lectura de poesia. I les tertúlies literàries. Tots ells són molt apreciats i tenen molt èxit.
Hi ha algun club d'aquests que fins i tot doble, no?, que té un parell de grups.
Sí, el de les tertúlies literàries es reuneixen dos... Bueno, hi ha dos grups, perquè, bueno, hi ha molta gent que té ganes de participar-hi i jo us ho recomano molt perquè tots ells són molt enriquidors.
Quin funcionament tenen? Si a mi m'interessa algun d'aquests clubs de cara a la temporada vinent, com ho faig?
Al setembre s'obriran les inscripcions i funciona de que cada mes hi ha una proposta d'una lectura. I aleshores el conductor s'ho prepara i cadascú es llegeix el llibre. La biblioteca proporciona els llibres a tots els participants i aleshores hi ha un dia que es fa la reunió amb tots els lectors i es comenta l'obra. La persona que fa de conductora s'ho ha preparat una mica i aleshores fomenta que hi hagi una tertúlia, un diàleg, que sempre és molt enriquidor. I, bueno, jo us ho recomano molt perquè... Es surten unes converses molt interessants. De vegades hi ha coses que no hauries pensat i que el fet d'escoltar altres persones doncs veus punts de vista que no t'hi hauries fixat.
I si accepteu aquestes inscripcions, quin compromís hi ha per part de la persona que participa en un, dos o en aquests clubs de lectura?
Clar, el compromís de participar-hi, perquè a vegades hi ha gent que es queda fora de la... que amb llista d'espera, i aleshores és per demanar l'assistència, perquè si no, clar, el fet que hi hagi gent que no pugui participar-hi, doncs és que es demana que hi hagi un compromís.
Per tant, el compromís és un cop al mes
sí.
Participar
sí.
A la trobada de la tertúlia.
Llegir
del club.
La novel·la que es proposa i comentar-la.
Doncs, si esteu interessats, estigueu atents a partir del setembre, quan arrenqui el curs escolar de nou, perquè són clubs que tenen... molta demanda. I com que és el darrer dia que tenim la Bernadeta amb nosaltres, aprofito per demanar-te quan començareu l'horari d'estiu i com quedarà.
Sí, aquest any l'horari d'estiu serà entre el 24 de juny i l'11 de setembre, els dos inclosos, i aleshores l'horari serà el dilluns de 3 a 8, el dimarts de 9:45 a 2:45 i de 3 a 8, dimecres i dijous de 3 a 8 i el divendres de 9:45 a 2. I a l'estiu, el dissabte tancat. Aquest serà l'horari de tot l'estiu.
I aquesta setmana que ens avisen que començarà a fer caloreta d'estiu, recordar que la biblioteca és refugi climàtic
sí.
I és un espai amb aire condicionat.
Sí, sí, és un espai agradable estar-hi i acollidor.
Un bon recurs per aquest estiu. Bernadet Hortal, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta temporada, que vagi molt bé aquest estiu i amb ganes de retrobar-nos coincidint amb el nou curs escolar.
Sí. Moltes gràcies a vosaltres.
A reveure.
ja he tingut tot el que valia la pena tenir.
A la Bernadette Hortal i a la Torres i Bages els desitgem molta fortuna com aquesta que canten els Catarres i que ens duran a les 11 el butlletí de notícies.
Que valia la pena sentir i potser són massa nits que he passat sense dormir. He fumat i ho he deixat, he begut i m'he passat i he estat més temps de festa que estudiant per la carrera. Ja he estat als dos costats d'un cor trencat i tants cops m'he equivocat que no els podria ni comptar. No els podria ni comptar. Però quan m'ho he currat també he encertat de ple la felicitat i això ningú m'ho pot robar. No! Soc la llebre i la tortuga i la cigala i la formiga, ho he estat tota la vegada i faig el que et dona la gana. Ei! Que jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que val milions i una fortuna feta de records. Ei! Que tu i jo venim de baix de tot i el que tenim ens ho guanyem. No és un cop de sort. Ja tinc uns anys, però em sento com un roure. Soc un més, però com jo no n'hi ha un altre. Ja veurem si ens seguiran el ritme. Temps al temps. No. Soc ningú sense aquesta família. Els que hi són, contra vent i marea. Tots per un i un per tots. La vida és molt millor. Ja m'he mossegat la llengua quan calia parlar. He estat un idealista i un cínic de manual. Vull pensar que ho he fet bé, però tampoc t'enganyaré. No sóc exemple de res, però encara em queda marge. Ja me les he vist de tots colors i en moments he tingut por, però no em quedo de genolls. Jo no em quedo de genolls. Saps que sóc un aprenent de tot. Potser mai seré el millor, però de mestres ja n'hi ha molts. Sóc la llebre i la tortuga i la cigala i la formiga, ho he estat tota la vegada i faig el que et dona la gana. Ei, que jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que val milions i una fortuna feta de records. Ei, que tu i jo venim de baix de tot i el que tenim ens ho guanyem a pols, que això nostre no és un cop de sort. Que no és un cop de sort. Ei, que jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que val milions i una fortuna feta.